tarda. Ara són les 2 del migdia. L'endemà de l'aprovació del Pla de Reparació a les Víctimes d'Abusos per part de la Conferència Episcopal Espanyola i la CONFER, aquesta última institució, que engloba totes les ordres religioses de l'Estat, ha obert la porta avui a incloure casos que s'hagin comès també fora d'Espanya. Ho ha dit el president d'aquesta confederació, Jesús Díaz, en una entrevista aquest matí a Ràdio Estel.
Probablemente si son religiosos españoles que dependen de las congregaciones o de las diócesis que estamos en España, es decir, que el superior mayor es el obispo, porque pertenece a esa diócesis, aunque esté trabajando en un tercer país, o de una congregación, lo consideraríamos, por supuesto.
Declaracions que ha fet el programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora, on ha remarcat que l'Església té el dret i el deure a respondre a uns fets que han tingut lloc dins de les seves quatre parets, en un missatge que va en consonància al que expressava ahir també el president de la Conferència Episcopal, Luis Argüello. D'aquesta manera s'ha mostrat contrari també a les declaracions del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que opinaven, ho recordaran, ho vam explicar aquí, que el pla s'havia fet de manera unilateral. Júlia Julbé, bona tarda.
Bona tarda.
Jesús Díaz també ha parlat del paper que han tingut les víctimes en aquesta elaboració d'aquest document.
Sí, el president de la CONFER ha detallat a Ràdio Estel que ja han parlat amb algunes víctimes a títol individual després de presentar aquest pla de reparació i tot això no ha detallat quin paper tindran a partir d'ara. Jesús Díaz ha destacat el paper de les víctimes, també l'elaboració del pla d'abusos, ja que les han ajudat a perfilar el document que s'ha anat modulant en aspectes que són imprescindibles.
De seguida entrarem al detall d'aquesta qüestió, del que ha donat de si aquesta entrevista, en un dia on també anirem a la Catedral de Barcelona, que ha inaugurat aquest matí la restauració dels vitralls, el nou terrat amb el nou mirador i el nou arxiu digital.
L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, acompanyat de les màximes autoritats del país, ha agraït que tant el govern espanyol com el català hagin invertit recursos públics per renovar els vitralls dels finestrals i per canviar part de l'enrajolat del terrat.
Esa unión de instituciones, esa unión de asociaciones, de toda la ciudadanía que se une para proyectos comunes, hace que las cosas vayan bien y la sociedad funcione y podamos guardar tanto patrimonio.
Les feines de restauració han durat 2 anys i permetran que la catedral pugui conservar-se durant molts més segles.
En la plana política, l'arxivament de les causes obertes al jutjat per les protestes del tsunami democràtic podria accelerar el retorn dels líders independentistes que viuen fora de l'Estat aquesta mateixa setmana. Recordem que ahir qui va tancar la carpeta d'aquest tsunami democràtic va ser el Tribunal Suprem.
Si ahir era la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, qui deia que tornaria ben aviat, avui ha estat el diputat del mateix partit, Rubén Wagensberg, qui ha deixat anar la possibilitat de retornar a Catalunya abans d'aquest dissabte.
Al llarg del dia avui acabarem de veure quan i com ho fem. Ella sabia que el dissabte volia estar a Catalunya i, per tant, doncs treballarem per... I ja us ho direm, evidentment, doncs per poder tornar... Sí, dissabte, abans de dissabte.
Declaracions de Wagensberg a RAC1.
Doncs ara fa una estona també sobre l'amnistia hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha denegat aplicar aquesta llei, la llei del perdó de l'oblit penal, a l'expresident Artur Mas, també a l'exvicepresidenta Joana Ortega del govern d'Artur Mas i a l'exconsellera d'Educació Irene Rigau per la preparació de la consulta independentista que es va fer el 9 de novembre del 2014.
El Tribunal considera que no es pot amnistiar una pena que ja s'ha complert, com és el seu cas, i els antecedents penals de la qual ja van quedar cancel·lats el juliol del 2020.
I d'altra banda també us explicarem que avui el govern espanyol tornarà a proposar aquesta tarda que Catalunya aculli 31 dels 347 menors immigrants arribats sols a les Illes Canàries i que han de rebre les diferents comunitats autònomes.
Sí, el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, aprofitarà aquesta conferència sectorial d'infància i adolescència que té lloc a Tenerife per traslladar les esmenes catalanes i també sol·licitarà que el trasllat d'aquests joves es faci quan s'acrediti que són menors d'edat i que s'inclogui també el finançament adient. Mentrestant, Núñez Feijóo ha avisat que tots els presidents populars assumiran aquest repartiment de menors i fa cas omís de l'amenaça de Vox de trencar els governs autonòmics.
I després, en els esports...
De que es un equipo insaciable que quiere mejorar con sacrificio, con trabajo, con espíritu de superación.
A Espanya ja espera arribar a la final de l'Eurocopa de futbol.
Els espanyols s'han classificat aquest dimarts després de superar França 2-1 i jugaran el partit decisiu contra el vencedor de l'Anglaterra Països Baixos, que juga aquesta nit a les 9.
Mentrestant, avui ha començat ja a treballar el nou Barça de Hansi Flick.
Primer dia d'entrenaments a la ciutat esportiva, sota les ordres del nou tècnic, els jugadors que ja han acabat les vacances han passat aquest matí les revisions mèdiques abans de tenir la primera xerrada amb Flick.
Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento.
Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensaba que vivía.
I avui el titular cultural, ja ho escolten, és pels Stop. El grup de Cornellà de Llobregat, format pels gegants José i David Muñoz, porta la gira del 25è aniversari aquesta nit a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, un recinte reservat només per a les grans estrelles internacionals. S'espera, per tant, un ple absolut, ja que les entrades fa mesos que estan totes esgotades. I us avançarem també al final d'aquest programa el cartell complet del Festival Acústica de Figueres, que tindrà lloc del 29 d'agost a l'1 de setembre. Serà, com dèiem, al final d'aquest informatiu. D'aquí un minut ho ampliem tot plegat. Abans, sabien quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Calor intensa. La calor és molt intensa en aquests moments arreu de Catalunya perquè a la costa hi ha algunes poblacions on s'arriba als 30 graus amb una humitat molt alta i, per tant, amb molta xafogor. I, per altra banda, les comarques, sobretot del Pla de Lleida, màximes que avui sobrepassaran els 35 graus. A primera hora d'aquesta tarda tindrem màximes de 36 o 37 graus en alguns punts de les comarques del Pla de Lleida. Per tant, en general, parlaríem de màximes avui entre 30 i 35 graus, tot i que el Pla de Lleida i alguns punts de l'interior de Tarragona poden ser fins i tot una miqueta més altes. A la costa no pujaran tant, però aquí hi ha molta humitat i, per tant, la xafogor serà ben desagradable i ben intensa durant tota la jornada, amb nits tropicals, nits en les quals les temperatures mínimes no baixen dels 20 graus. El que estem explicant per avui és vàlid també per demà i per divendres. Fins i tot demà temperatures més altes i més que pujaran de cara a divendres per començar a fluixar de cara al cap de setmana. Pel que fa a l'estat del cel, aquesta tarda creixeran nuvolades a les comarques del Pirineu i a la zona del Ripollès i nord de la comarca d'Osona podria arribar a caure algun ruixat dispers. En definitiva, dies de calor, tot i que de cara al cap de setmana, per sort, les temperatures afluixaran una mica.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:07 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La Conferència Espanyola de Religiosos, la CONFER, ha obert la porta avui a incloure casos d'abusos comesos fora d'Espanya dins del Pla de Reparació a les Víctimes que va proveir la Conferència Episcopal Espanyola. En una entrevista al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora, el seu president, Jesús Díaz, ha explicat que la comissió que valorarà les indemnitzacions serà qui pugui decidir si s'inclouen o no casos foranis.
Ese órgano que se genera, ¿no?, desde la Conferencia Episcopal o desde la Iglesia en España, una de sus competencias será discernir esta cuestión. Probablemente si son religiosos españoles que dependen de las congregaciones o de las diócesis que estamos en España, es decir, que el superior mayor es el obispo, porque pertenece a esa diócesis, aunque esté trabajando en un tercer país, o de una congregación, lo consideraríamos, por supuesto.
Díaz ha dit això perquè creu que l'Església té el dret i el deure a respondre a uns fets que han tingut lloc dins del seu àmbit.
I d'aquesta manera també s'ha mostrat contrari a les declaracions del ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, que opinava que aquest pla s'havia fet de manera unilateral. El president de la CONFER ha dit que l'Església ho fa des de les seves conviccions i no perquè vingui un govern a dir què ha de fer respecte a aquesta situació. Sigui com sigui, Díaz ha estès la mà de nou a l'executiu de Pedro Sánchez, tot recordant que l'Església sempre està oberta al diàleg.
De fet, des de la CONFER ja han començat a parlar també amb algunes víctimes. Ho han fet a títol individual després de presentar aquest pla priva que, com dèiem, es va aprovar a l'Assemblea Plenària Extraordinària de la Conferència Episcopal Espanyola. Tot i això, no ha detallat quin paper tindran les víctimes a partir d'ara.
Però en aquest sentit, Jesús Díaz ha destacat també el paper de les mateixes víctimes a l'elaboració d'aquest pla d'abusos.
Bueno, las víctimas nos han ido ayudando también a perfilar los documentos. Es decir, desde la escucha que hemos establecido tanto con asociaciones como desde el conocimiento que tenemos con las víctimas individual, nos han ido de alguna forma modulando a nosotros, ¿no?, en aquellos aspectos que yo diría son imprescindibles o a la hora de tener en cuenta una reparación integral de la víctima. En ese sentido, es decir, los textos respiran de alguna forma también esa escucha que la Iglesia ha hecho, ¿no?
Sigui com sigui, el president ha assegurat que els textos hauran d'anar evolucionant perquè no estan tancats. I, per últim, el president de la CONFER també ha assegurat que el papa Francesc té constància del pla de reparació d'abusos que s'ha aprovat aquest dimarts.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou minuts després de 2 anys ja acabat ja la restauració de la catedral de Barcelona. Els vitralls dels finestrals i el terrat s'han remodelat perquè puguin conservar-se durant els pròxims segles i pugui preservar-se així com l'espai de culte religiós que és. La Judit Casellas ha anat aquest matí a la inauguració que s'ha fet a Barcelona i ens ho explica en aquesta crònica. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La catedral de Barcelona fa una cara nova. Els vitralls gòtics i moderns llueixen com nous i part del terrat té un nou enrajolat. és més accessible per part dels visitants i té nous accessos que permeten una visió més panoràmica per contemplar millor les dues torres campanes i la Santa Creu. A més, a partir d'ara, tots els ciutadans poden consultar milers d'arxius eclesiàstics des de la mateixa web de la institució i no caldrà que vagin físicament al registre a buscar-los. Tot plegat forma part d'un projecte de restauració que ha comptat amb la col·laboració econòmica del govern espanyol i de la Generalitat. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, agraeix la inversió pública que han fet les dues administracions perquè pugui preservar-se el patrimoni cultural de l'edifici.
Esa unió de instituciones, esa unión de asociaciones, de toda la ciudadanía que se une para proyectos comunes, hace que las cosas vayan bien y la sociedad funcione y podamos guardar tanto patrimonio.
En la mateixa línia, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha posat en valor la col·laboració de les administracions públiques per preservar l'alt valor històric i religiós de la institució.
Debemos conservar entre todos, con independencia de su titularidad, porque de este patrimonio todos nos beneficiamos. Se benefician los creyentes, obviamente, que vienen a esta iglesia a desarrollar su derecho fundamental de libertad religiosa, pero también muchas personas que no creen y que vienen simple y llanamente pues, a observar esta maravilla. Y desde luego que en el caso de Barcelona no son pocos, son muchos los que visitan esta catedral.
Les vidrieres que s'han restaurat tenen gairebé 700 anys d'història i retraten diferents èpoques des del segle XIV fins al segle XX i la seva restauració permet que s'apreciïn millor les figures que contenen des de l'escut del bisbe Pons de Gualba fins a l'arcàngel Sant Miquel.
Gràcies, Judit. Doncs, d'altra banda, l'actualitat d'avui també passa per Tenerife, on el govern espanyol tornarà a proposar avui a Catalunya que aculli 31 dels 347 menors immigrants que han arribat sols sense les seves famílies a les Illes Canàries i que han de rebre l'ajuda de les diferents comunitats autònomes.
Sí, el conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano, aprofitarà la conferència sectorial d'infància i adolescència per traslladar les esmenes catalanes. Demanarà que cada territori reservi almenys un 25% de les seves places d'atenció a la infància i l'acollida d'aquests joves, de manera que es considera que hi ha sobreocupació quan se superi el 150% en el cas de les Canàries, Ceuta i Melilla, i del 175% a la resta de territoris. I també demanarà que aquest trasllat es faci quan s'acrediti que són menors d'edat i que s'inclogui el finançament a dir.
Sobre aquesta qüestió, atenció a les declaracions que ha fet avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ha dit que tots els presidents populars assumiran el repartiment de menors, tot i l'amenaça que hi ha de Vox sobre la taula de trencar els governs autonòmics que comparteixen.
No sé lo que va a hacer Vox. Lo que sí le digo es que nosotros estamos cumpliendo taxativamente los compromisos de un partido de Estado. Y también estamos cumpliendo taxativamente los acuerdos de estabilidad entre comunidades autónomas en las que gestiona Vox. Que en las propias comunidades donde están gestionando ya hemos acogido menores. Comunidades del Partido Popular y Vox, alrededor de 1.800 menores. Y entiendo que no se puede amenazar a nadie por cumplir con su deber.
Durant aquesta conferència també es debatrà, però no votarà, la proposta del govern espanyol i el de Canàries per la reforma de la llei d'estrangeria. L'objectiu és fixar una solidaritat obligatòria entre els territoris per acollir menors que arribin a una comunitat concreta.
Doncs a Catalunya, després de l'arxivament de la causa del tsunami democràtic, ahir per part del Tribunal Suprem, el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, preveu tornar a Catalunya d'aquí a pocs dies.
Jo penso que ara sí. Ahir teníem aquest dubte de si a mi se m'arxivaria o no també la causa. Doncs al llarg del dia avui acabarem de veure quan i com ho fem. Ella sabia que el dissabte volia estar a Catalunya i, per tant, doncs, treballarem per... I ja us ho direm, evidentment, doncs, per poder tornar... Sí, dissabte, abans de dissabte.
El diputat republicà, que recordem porta 6 anys vivint a Ginebra, ha explicat que està molt content, però que és un moment agradós perquè encara hi ha 3 persones que no poden tornar, en referència a Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
En una entrevista a RAC1, el diputat dels Republicans defensa que ara caldrà treballar per reformar el Codi Penal perquè cap persona més, pel fet de protestar, pugui ser acusada de terrorisme. Segons Wagensberg, s'ha d'intentar canviar perquè el que ha passat no ho hagi de viure més gent, tot i admetre que a Espanya el terrorisme és un tema espinós.
I just aquest migdia hem sabut que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha denegat aplicar la llei d'amnistia a l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, també a l'exvicepresidenta, Joana Ortega, i a l'exconsellera d'Educació, Irene Rigol, per la preparació de la consulta que es va fer el 9N del 2014. El tribunal considera que no es pot amnistiar aquest cas a una pena que ja s'ha complert.
En una breu interlocutòria, els magistrats diuen que tenen dubtes sobre la constitucionalitat de la llei d'amnistia, però abans d'això ja consideren que no es pot aplicar en aquest cas concret perquè les penes, com deia, ja s'han complert i els antecedents han quedat cancel·lats des del juliol del 2020. Artur Mas Mas va ser condemnat a 13 mesos d'inhabilitació, Ortega 9 mesos i Rigau a 6 per desobediència al Tribunal Constitucional. Fiscalia i Defenses havien reclamat l'amnistia.
Doncs just demà la llei d'amnistia compleix un mes de vigència. Durant aquest temps, atenció, 74 persones ja s'han beneficiat de la mesura de gràcia i la gran majoria són policies.
Sí, concretament 46 policies nacionals i 4 Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la resta de beneficiats, hi ha 20 manifestants independentistes i 4 càrrecs públics. Són dades que avui desgrana l'Agència Catalana de Notícies. El gruix de les amnisties s'han concedit a Barcelona, tant pels policies que van agredir els votants de l'1 d'octubre com manifestants independentistes processats pels aldarulls posteriors. A les demarcacions de Lleida i Tarragona no consta cap persona amnistiada, mentre que a Girona només en consten 2, totes càrrecs públics.
Més qüestions. Catalunya és la comunitat autònoma que rebrà més diners dels fons europeus Next Generations que rebrà l'estat espanyol. Un total de 8.075 milions d'euros, segons s'ha confirmat avui el govern.
La consellera d'Economia en funcions, Natalia Masguix, ja ha assegurat que el desplegament avança en bon ritme i Catalunya podrà executar tots els recursos assignats abans del termini que marca la Unió Europea, l'octubre del 26. La consellera, però, s'ha queixat del repartiment de diners que fa l'estat.
Aquells fons repartits per l'Estat de manera discrecional penalitzen Catalunya amb un percentatge d'assignació, percentatges d'assignació inferiors al que ens pertocaria. I també seguim observant elevats imports que queden deserts en determinades convocatòries.
D'altra banda, la consellera ha assegurat que és coherent amb el context actual assistir al Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ja ha convocat. Serà el pròxim 15 de juliol. Masguix ha remarcat que l'objectiu és anar-hi a parlar de la proposta de finançament singular i explicar-la de manera clara, senzilla i també contundent.
Doncs també en Economia, la Comissió Nacional del Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador a diverses empreses que formen part del grup Endesa per possibles pràctiques anticompetitives perquè prioritzaven incidències i reclamacions de les seves pròpies filials per sobre dels competidors allà on actua com a distribuïdora.
En concret, la investigació se centra en el presumpte tracte discriminatori, també preferint que el grup Endesa s'hauria donat a la resolució de sol·licituds, reclamacions i també incidències de les seves filials en detriment de terceres empreses competidores entre els anys 2020 i 2023. Aquestes pràctiques afectarien tots els territoris on Endesa opera com a distribuïdora, entre els quals hi ha Catalunya, però també Andalusia, Balears, Aragó, Castella i Lleó, les Canàries, Ceuta i la província de Badajoz.
Estel migdia.
Dugues i 17 minuts, obrim bloc internacional. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha anunciat una donació històrica de sistemes de defensa antiaèria a Ucraïna en el primer discurs que ha fet davant de la cimera de l'OTAN.
I és que el líder nord-americà ha promès l'entrega de míssils Patriot i components per aquestes antidefenses. El paquet d'armament permetria a l'exèrcit ucraïnès defensar-se d'atacs com el que va perpetrar Rússia aquest dilluns sobre Kiev, on una sèrie de míssils van impactar contra un hospital infantil i va deixar almenys 41 morts.
Doncs paral·lelament, el secretari general d'aquesta OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit que ha arribat el moment de donar suport a la llibertat i la democràcia i que el lloc per fer-ho és Ucraïna. Un discurs que també ha fet davant l'Assemblea de Països que aquest any celebra el 75è aniversari.
I durant el seu Parlament, Stoltenberg ha reconegut que el suport dels aliats a Ucraïna no ha estat fàcil i que comporta costos i també riscos davant d'una Rússia que ha definit com molt agressiva. El president de l'OTAN ha recordat la capacitat de dissuasió de les amenaces i la defensa de tots els aliats que garanteix l'Aliança Atlàntica i ha posat com a exemple que la Guerra Freda va acabar sense que l'OTAN hagués disparat ni un tret.
Doncs l'altre conflicte obert al món és el Pròxim Orient. Avui les tropes d'Israel han intensificat de nou els atacs contra escoles a la Franja de Gaza, que des de l'inici de la guerra es fan servir com a refugis. En un nou atac avui dimecres han mort almenys 25 desplaçats, la majoria d'ells dones i nens.
Com és habitual, Israel intenta justificar els atacs contra refugis de la població civil, tot assegurant, sense portar-ne proves, que persegueix militants de Hamas que van participar a les accions terroristes del passat 7 d'octubre i diu que investiga si s'han produït víctimes civils. Tot això sense donar-ne més detalls. Recordem que, segons el dret internacional, els atacs deliberats contra infraestructures i població civil estan considerats crims de guerra. El d'avui és el quart atac consecutiu contra una escola de Gaza.
Tornem a casa nostra. El govern ha engegat la campanya a l'aigua risc zero per alertar dels riscos d'ofegament i apel·lar a la prudència dels ciutadans que es banyen a les platges aquest estiu. Tot això perquè en el que portem d'any 7 persones han mort ofegades a les platges i piscines del país.
I, de fet, l'últim ensurt va ser ahir mateix. Un nen de 7 anys es va ofegar en una piscina municipal d'Alcarràs. Al Segrià, els serveis d'emergències van poder reanimar-lo i va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova i més tard a Barcelona. Per això, el conseller de l'Interior en funció, Joan Ignasi Elena, ha recordat alguns consells bàsics per gaudir de l'aigua amb seguretat.
I perquè allò que és de sentit comú, doncs ho practiquem, no? Que és que a la platja, doncs, un nano no es pot banyar sol, i el nano ha d'estar vigilat, i que si no el trobes bé no hi has d'entrar, i que si la mare està moguda i ha molt de vent, doncs no hi has d'entrar. I aquests consells es fan, i aquesta vocació que té justament aquesta campanya és preventiva, és per informar, per conscienciar.
Elena ha recordat que, com a la carretera, moltes vegades, tot i conèixer les normes de seguretat, aquestes no s'apliquen.
Canviant de qüestió, els alcaldes de Barcelona i de Madrid, Jaume Collboni i José Luis Martínez Almeida, s'han trobat aquest dimecres a l'Ajuntament de la capital catalana. Tots dos han exhibit bona sintonia i han abordat qüestions claus, com per exemple l'habitatge o la necessitat de reforçar competències locals.
Me siento muy contento de poder estar en Barcelona porque creo que desde la política tenemos la obligación de hablar entre este caso entre las ciudades, entre las dos mayores ciudades que hay en España, porque tenemos problemas comunes a los cuales tenemos que abordar de manera conjunta, desde una perspectiva común para que podamos darle las soluciones a los ciudadanos.
Tenim el repte de l'habitatge, tenim el repte climàtic, tenim reptes de transformació, de les pròpies transformacions de la ciutat, i un repte, que és el que hem abordat d'una forma més especial, que és el com tenir més capacitat competencial i més capacitat financera.
Doncs a banda d'aquestes qüestions, els dos alcaldes també han abordat un problema que afecta de ple i greu les dues ciutats, com és el turisme.
Sí, en aquest sentit, Collboni ha reiterat la seva determinació per suprimir la figura d'habitatge d'ús turístic a la ciutat, que actualment té prop de 10.000 pisos en aquesta categoria, i ha defensat la capacitat dels ajuntaments també de regular el turisme. I de la seva banda, Almeida ha afirmat que Madrid està treballant també en una regulació i ha matisat que la situació no ha de ser homogènia, sinó que ha admès que hi ha un problema amb l'habitatge i que per això cal tenir la capacitat de regular.
Doncs encara a Barcelona, atenció, perquè el gremi de restauració de la capital catalana fa temps que ha declarat la guerra a les fleques amb degustació. Són les, per exemple, cadenes Vivari, 365, El Forneto, Granier, entre d'altres. Per aquesta raó, aquest dimecres ha presentat una triple denúncia contra 100 establiments d'aquest tipus, ja que, segons denuncien, suposen una amenaça per a bars i restaurants, i en un 90% dels casos les inspeccions municipals han confirmat que hi ha una sèrie d'incompliments.
El director general del gremi, Roger Pallarols, ha denunciat que aquests establiments actuen amb absoluta impunitat per la situació favorable que tenen a l'hora d'actuar com a bars quan no ho són.
És habitual, com amb una fleca amb degustació, es veuen croquetes, es veu bacallà, es veu amanida, i això res té a veure amb l'especialitat alimentària, i també detectem de manera habitual l'ús de fórmules comercials que estan reservades exclusivament per la restauració, com són els dinars, els sopars o els menús, expressament prohibits a l'ordenança per a aquest tipus d'establiments.
Els restauradors han denunciat que en tots aquests establiments se supera el límit d'aforament marcat en 14 cadires i es venen també begudes alcohòliques. A més, els treballadors d'aquestes fleques cobren 400 euros menys per la mateixa feina que fa un cambrer en un bar o restaurant.
Passem pels jutjats. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 11 anys i mig de presó l'home de 25 anys que va matar el seu company de pis a punyalades. Els fets van passar l'any 2022 a Sant Adrià del Besòs.
El noi va confessar els fets a la comissaria i també durant el judici. Per això, jurat i magistrat han tingut en compte aquest atenuant, mentre que la Fiscalia i la Defensa van pactar una pena de 8 anys de presó i 5 de llibertat vigilada per homicidi. Amb els atenuants de confessió i defensa pròpia, l'acusació particular en demanava 15 i 5 de llibertat vigilada. L'acusat també haurà de pagar 180.000 euros als pares de la víctima i 45.000 a la germana.
I encara un parell de punts més abans dels esports. En successos, avui hem sabut que un senderista de 67 anys i veí de Vilanova i la Geltrú ha mort aquest dimarts a Osca, segons ha informat la Guàrdia Civil.
La policia va rebre un avís cap a 7:45 del vespre a través d'uns excursionistes que informaven que hi havia una persona inconscient i amb convulsions en una senda denominada Caminito del Cielo. L'home va ser evacuat a través d'una grua i se'l va traslladar en aeronau a l'helicòpter, a l'heliport, volem dir, de Riglós. Allà va ser atès atès per personal mèdic que va intentar reanimar-lo sense èxit.
I per últim, a l'aeroport del Prat han detingut un home que intentava entrar a Espanya 38 cadàvers d'aus africanes protegides. El passatger les portava dins del seu equipatge.
Van ser els agents del control de la TU que van detectar els animals en dues maletes de passatgers. Els ocells estaven sense les vísceres i embolicats de manera independent amb fil transparent. A més, havien estat tractats per la seva conservació durant tot el trajecte. El passatger va ser detingut pels presumptes delictes de tinença il·lícita d'espècies protegides i també per contraband. El destí final eren col·leccionistes privats i el valor de les aus podria arribar als 80.000 euros.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Obrim aquesta hora els esports. La selecció espanyola de futbol jugarà la final de l'Eurocopa després de derrotar França per 2-1 a la semifinal. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El combinat espanyol ha rebut un gol en contra només començar el duel, però en 4 minuts de glòria han sabut remuntar el partit de semifinals. Primer ha estat el blaugrana Lamine Yamal, que ha marcat per posar l'1-1 al marcador amb un xut espectacular des de fora de l'àrea, mentre que pocs minuts després un altre català, Dani Olmo, ha marcat el 2-1 definitiu. Lamine Yamal valorava així el seu gol.
No sé si es el mejor gol del torneo, pero para mí ha sido el más especial, porque al final mi primer gol en una Eurocopa con la absoluta es algo muy especial y nada, muy contento por el pasar a la final.
Diumenge, Anglaterra o els Països Baixos, que juguen aquesta nit a les 9, seran els rivals d'Espanya, que buscarà la quarta Eurocopa després de les guanyades en les edicions de 1964, 2008 i 2012.
Una final que, per cert, es podrà veure des d'una pantalla gegant a Barcelona.
Així ho ha confirmat l'alcalde Jaume Collboni en una publicació a les xarxes socials on ha especificat que la ubicació de la pantalla s'anunciarà ben aviat. La final es disputarà diumenge a les 9 de la nit a l'Estadi Olímpic de Berlín.
I a la Copa Amèrica, qui també jugarà la gran final, és l'Argentina de Leo Messi.
L'Albiceleste s'ha classificat aquesta matinada passada després de superar 2-0 el combinat del Canadà amb gols de Messi i Julián Álvarez. Ara a la final es trobarà amb el vencedor de l'Uruguai Colòmbia, que juga aquesta propera matinada.
Mirem a l'actualitat de la Lliga Espanyola també. Els jugadors de la primera plantilla del Barça ja treballen sota les ordres de Hansi Flick. Els futbolistes, que ja han acabat les vacances, s'estan fent aquest matí les habituals revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper.
Tot i que l'inici de les proves mèdiques estava anunciat a les 9, mitja hora abans ja han començat les anàlisis de sang. El central Íñigo Martínez ha estat el més matiner dels 16 jugadors que aquest matí han fet acte de presència, entre ells Ansu Fati i Clement Lenglet, que han acabat la seva sessió a altres clubs. Avui també s'ha vist una àmplia representació de jugadors del juvenil.
Mentrestant, augmenta la preocupació dins del club per la lesió que pateix Ronald Araujo pel nivell de les proves que se li han realitzat.
La selecció d'Uruguai, amb qui es va lesionar, a més un comunicat escuet que es limita a qualificar la dolència del central de lesió muscular i en què no s'aborda ni l'abast ni el temps de recuperació previst. Els serveis mèdics uruguaians li han realitzat proves de nivell de futbol amateur i no han estat capaços de determinar si Araujo té afectat el tendó o no. Si el tingués afectat, hi hauria risc d'entrar a quiròfan. Si no, en el millor dels casos, amb un parell de mesos de tractament conservador, s'hauria de curar. Si l'escenari és aquest últim, Araujo es perdrà les primeres jornades de Lliga i podria tornar després de la primera data FIFA de la temporada.
I pel que fa al mercat de fitxatges, Toni Fuidías jugarà la propera temporada al Cartagena, equip de segona divisió.
El Girona i el club cartagener han arribat a un acord per la cessió del porter fins al final de temporada. Fuidías prèviament ha signat una ampliació del seu contracte amb el Girona fins al juny del 2026. El porter de Berga, de 23 anys, va arribar al Girona al setembre de 2022, procedent del Real Madrid Castilla, després d'haver passat per les categories inferiors del club blanc des dels 13 anys.
I d'altra banda, l'Espanyol ha fitxat també dos laterals com a reforç per a la propera temporada. Es tracta d'Álvaro Tejero i Carlos Romero.
Tejero es va formar les categories inferiors del Real Madrid i també ha jugat amb l'Albacete i el Saragossa. Amb l'Eibar té experiència primera, on ha disputat 22 partits. Pel que fa a Carlos Romero, el valencià, 19 anys, arriba cedit i va militar a la segona divisió la temporada passada al Villarreal B. Romero, no obstant, ha sumat 7 partits amb el primer equip dels groguets.
Estel Migdia.
I obrim informació cultural per acabar. Avui ho fem a Figueres, on ja coneixem el cartell del Festival Acústica del proper setembre. Els escoltem, Ginestà, els Amics de les Arts, també Guillem Gisbert, Figaflaues, Chanel Musca, DT, Ets Vico, Gertrudis, Mamaduixa, la Ludwig Bang, la Fúmiga o Julieta són alguns dels artistes d'aquesta 21a edició.
Sí, un festival que tindrà lloc del 29 d'agost a l'1 de setembre al nucli urbà de Figueres, amb escenaris a la plaça Catalunya, la Rambla i també la plaça de la Palmera. La programació diurna i familiar, l'Acustiqueta, comptarà amb grans noms com de Mari Gelabert, amb Auca i Diversiones. L'Acústica tornarà a comptar en aquesta edició amb Figueres Urbana, la producció pròpia que des de fa 3 anys dona veu als nous talents de la música urbana de Figueres i de l'Empordà.
Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti.
I avui acabarem amb els d'Estopa, que aquesta nit el duet de Cornellà de Llobregat actua a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
Un concert molt especial de la gira per celebrar els 25 anys de carrera dels germans Muñoz. Un espectacle únic on repassen els millors èxits de la seva discografia. Les entrades fa mesos que estan exaurides.
Doncs amb això acabem. Tornarem demà quan siguin les dues del migdia aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem, com cada tarda i fins les 6, amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Un dia més. Bona tarda.
Cadera, me paro a medio camino.